i que intentarem posar-hi una mica de llum, de no resoldre-ho, però tenir eines per afrontar-ho de la millor manera possible. Per això avui parlem amb Agustí Camino, que és psicòleg de l'IAS Platja d'Aro. Senyor Camino, bon dia.
Bon dia.
Per començar, estem, parlava, he parlat aquests dies amb diversos professionals de la salut i deia, estem en un moment de psicosi col·lectiva, de histèria col·lectiva. Això té alguna manera, tenim alguna manera d'afrontar-ho de la millor manera possible?
Bé, home, hi ha mecanismes, no?, emocionals i mentals per afrontar-ho d'una forma, podríem dir, més madura, no?, en el sentit de que un normal, evidentment, és estar preocupat i tindrà una certa por, però els adults generalment no estem acostumats a gestionar bé la por, que és una emoció que en realitat és una emoció que ens protegeix i ens fa fer els actes necessaris per sentir-nos al màxim protegits possibles, no? Aleshores, el que passa és que quan la por no es gestiona bé es converteix en angoixa, d'acord? Llavors, un dels mecanismes per poder gestionar bé la por és reconèixer, ho dic, pues sí, tinc certa por i vaig a fer les actuacions que em recomanen per sentir-me una mica més protegit. Val? Uh-huh. Un altre mecanisme, també com a adults, és poder-ho expressar als companys o a la família, poder dir, pues mira, tinc una mica de por, d'acord? Perquè al compartir-ho la por es maneja millor.
Allò, la teràpia col·lectiva.
Sí, no tant una teràpia col·lectiva mal gestionada, perquè això també porta més psicosis, de començar a parlar tots en grup, i a part que hem de mirar de no estar en grans grups, oi?
Efectivament.
Sinó més aviat amb les persones més íntimes, més properes, d'acord? Pues poder reconèixer-ho, verbalitzar-ho, perquè la por, quan jo no la verbalitzo i em tanco i no l'expreso, també podríem dir que es converteix en més en angoixa. D'acord? Uh-huh. Això seria un dels mecanismes. I sobretot permetre-la, permetre sentir una certa por, d'acord? Que això també ens permet reconèixer-la i, insisteixo, la por és una emoció en la que ens porta a protegir-nos i a mirar de fer accions responsables i madures per poder seguir les recomanacions, per exemple, que ens donen, no?
Clar, aquí hi ha una disjuntiva que és molt important estar informat a través dels mitjans oficials i a través de mitjans de comunicació rigorosos, però alhora una certa sobreinformació ens genera encara més angoixa. Com ho hem de gestionar, això?
Exacte. Jo penso també que hem de mirar d'estar ben informats, però no sobreinformats, d'acord? Les persones, també la mateixa por, pues fa que un, per exemple, pugui estar enganxat tot el dia a la televisió, no, mirant, o a la ràdio, escoltant tot el rato les notícies i les mateixes notícies, no? Llavors això sí que genera internament un estat d'hiperalerta i d'hiperperill, d'acord? Que fa que llavors reaccionem amb angoixa, amb por. Llavors, un normal seria, pues mira, estar ben informat, mirar un o dos informatius al dia, d'acord? Però no més. En canvi, hi ha gent que és que va canviant de canal i va mirant tots els informatius, per exemple, no? O va sentint la ràdio i arriba a casa i posa la tele ràpidament per veure quines són els últims canvis. No, jo crec que és important pues, mirar una o dues vegades, estar ben informat, veure com és l'evolució de la situació, però després posar-se a fer altres coses i altres tasques.
Clar, no? Per tant, hem de poder pensar en altres coses.
Exacte, aquest és el problema, és a dir, l'angoixa o la psicosis que deies col·lectiva és quan només parlem tota l'estona del mateix cosa i només estem pensant en això, perquè llavors això sí que acaba generant tots aquests pensaments repetitius i aquestes converses repetitives acaben generant aquesta sensació d'angoixa o la psicosis col·lectiva, no? Llavors, és necessari res, simplement parlar una estona, poder estar informat una estona i després pensar en altres coses, d'acord? Perquè moltes vegades també tenim el mecanisme mental de creure que si penso molt en una cosa la podré controlar. Mm. I en realitat hem de passar per un procés d'acceptar coses que puc controlar i hi ha altres coses que no puc controlar per molt que hi pensi i parli.
Clar, clar, això és essencial. És essencial,
clar.
Sí. I llavors, això tot plegat, com ho expliquem als nens?
als nens se'ls hi ha d'explicar, jo crec que és important, perquè si no els nens són com antenes emocionals, diem nosaltres, no? Llavors el nen nota amb la seva antena emocional, oi, que algú està passant a l'ambient però no l'entén. Eh? Llavors intentem calmar els nens amagant-los, no?, aquesta situació, però ells ho reben igualment, aquest estat de tensió emocional, i a més en un moment donat ens despistem i estem parlant amb una altra persona i ells ho senten, no? Aleshores, el millor és explicar-los en el seu llenguatge. Depèn de l'edat, oi? Pues a través d'un llenguatge que ell pugui entendre, no? I que ells ja, un nen que ja té llenguatge a partir dels 2-3 anys, pues pot entendre el que és un constipat, el que és una enfermetat, i llavors se li pot explicar en el seu llenguatge, no? Si un nen petit, per exemple, et diu: ai, mira, per què ens hem de rentar tant les mans, no? Tu li pots dir: pues mira, hi ha uns bitxets molt petitets, que són tan petitets que no els veiem, que fa que ens estiguem constipant més. Llavors, per això ens hem de mirar a rentar les mans, no? És a dir, petits exemples d'aquests són els que fan que els nens ho puguin entendre i ho normalitzin, no?
Per tant, és important no amagar-los res, vull dir, no amagar-los la situació que s'està vivint.
Bueno, el mateix que nosaltres com a adults amb les notícies, eh? No els hi hem d'amagar, però tampoc els hem de sobreestimular amb aquesta informació, d'acord? És a dir, simplement pues, explicar-los: mira, a partir d'ara ens rentarem més les mans, i no hi ha cole, pues per això, perquè hi ha uns bitxets que ens fan que ens constipem. Llavors hem de mirar d'evitar-lo, per igual que pues no hem d'evitar, jo què sé, el no abrigar-se quan fa fred, no?, per no constipar-se, pues ara el que farem és netejar-se una miqueta més les mans, d'acord? Se l'explica una o dues vegades i ja està. I després també mantenir la calma davant d'ells, no? Si ens veuen nerviosos, ens veuen molt espantats, doncs ells també s'acabaran espantant, òbviament, no?
Deia ara que hem de poder pensar en altres coses. Se m'acudeix, hi ha una professió que és impossible que pensem en altres coses, que som els periodistes, perquè estem tota l'estona constantment treballant, i després se'm fa molt difícil també, una vegada estàs fent o teletreball o estàs confinat, perquè o tens algun contacte que hagi pogut donar positiu, clar, és que és una constància, no pots sortir de casa per culpa d'això, és difícil pensar en una altra cosa.
Sí, evidentment. A més, tenim un mecanisme mental que, com menys volem pensar en una cosa, encara més la pensem, no? Aquella famosa frase de no pensis en un elefant blau, no? Llavors encara ho penses més, no? Ah. Evidentment has de poder pensar-ho. No es tracta de no pensar-ho, sinó d'acceptar: val, ja ho he pensat, però ara em dedico a altres activitats, perquè per molt que hi pensi, no puc controlar-ho més. No? Jo ja estic fent el que necessito fer per controlar el que està al meu abast, que és estar a casa, no? Estar treballant, estar més o menys informat, però després em poso a fer altres coses. Llavors sí que va molt bé posar-se unes rutines, d'acord? És a dir, si estic a casa confinat, posar-me unes rutines de fer tal cosa, després faré una altra cosa, i això m'ajuda a poder no estar pensant en tota l'estona en això. És com una gimnàsia mental, si em permets, eh? De saber poder dir: va, stop, ja he estat pensant una estona. És a dir, no hem de passar ni a l'extrem de dir: ah, no tinc que pensar, perquè jo hi penso més, sinó pensar-hi una estona, però poder dir com una gimnàsia mental: vale, ara stop, i ara em dedico a fer coses.
Després, clar, un cop fer teletreball és un canvi importantíssim en totes les estructures mentals de tothom.
Sí.
Com hi fem front, o com les adaptem a la nostra, als nostres hàbits diaris?
Bé, el primer és crear un espai dintre de casa teva que estigui una mica apartadet, encara que sigui un espai simbòlic, encara que tingui doncs un apartament petit, però sí crear un espai simbòlic dintre de casa en el que digui: això és l'espai de feina, d'acord? El que és un error, per exemple, és estar per tota la casa, per tots els llocs de la casa, amb l'ordenador i a treballar a diferents llocs, perquè llavors és quan es pot psicològicament contaminar tota la casa d'aquest aspecte d'estar treballant. Llavors, crear un espai i també uns horaris. Llavors, jo marcar-me realment també una altra vegada com un exercici mental de dir: val, ara de tal hora a tal hora em poso en aquest espai i em poso en modo treball, d'acord? Inclús a vegades pot ajudar, pues, que sé, si generalment treballes amb americana, pues, posar-te l'americana aquella estona. Són coses, estratègies simbòliques per ajudar-nos a estructurar-nos de forma adequada l'espai treball dintre de casa, no?
No sé si té algun altre consell, allò que ens hàgim deixat, per la gent que estigui vivint aquesta situació.
Mira, és important, quan nosaltres, per la raó que sigui, hem d'estar a casa, confinats a casa, d'acord? Fer un canvi de xip en el sentit de dir, bueno, no és que m'obliguin a jo estar confinat a casa, sinó jo com a adult que sóc, assumeixo que aquesta recomanació d'estar a casa és una cosa sana per mi i protectora. I jo lliurement també accepto que jo sóc mateix que em dic, em quedo a casa, d'acord? Perquè això cognitivament fa que no és que jo estigui obligat o que estigui confinat. La mateixa paraula confinament crea una certa sensació d'ofec, oi? I d'angoixa. Llavors un s'ha de mentalitzar, diu, no, jo em quedo a casa perquè sé que en aquests moments és el millor per mi i pels altres persones, d'acord?
Molt bon això és un punt.
Exacte.
Que nosaltres hem de ser responsables del nostre benestar.
Ah, exacte, perquè si no, a vegades sí que les mateixes persones ens, entre cometes, infantilitzem sense donar-nos a compte. No? Ui, m'han dit que tinc que estar confinat, m'han dit que no sé què, m'han manat que no sé què, i mentalment o psicològicament funcionem una mica en un modo una mica infantilitzat. Llavors el que hem de fer és dir, bueno, això és el que m'estan dient, però jo com a adult prenc la decisió meva lliure de que jo sóc el que decideixo quedar-me a casa, no? D'una forma adulta i responsable. I el segon punt... Sí, i el segon punt és canviar el xip i dir, escolta, moltes vegades estic esperant que s'acabi el divendres per dir, em quedo tot el cap de setmana a casa mirant Netflix, no?
Sí, sí.
I ara que sembla que sigui obligat ja no m'agrada tant. Doncs no, pues aprofitar per dir, pues si tinc que estar 10 dies a casa, pues aprofitaré també per fer totes aquelles coses que sempre deixo pendents que no les acabo fent, no?
Això sí, perquè...
Llavors canviar una mica aquest xip, també.
Coses a fer i llibres a llegir i pel·lícules a mirar, no ens en falten, això segur.
Exacte, llavors també fer un canvi de xip i dir, pues vinga, aprofito per fer totes aquestes coses que fa, sempre no tinc temps de fer-les, no?
I a més que casa és el lloc on més segur estem, perquè...
Exacte, és a dir...
No neix per generació espontània, i a casa... Sí.
És important dir, no és que estigui confinat, sinó que estic a casa perquè m'estic protegint, igual que si hagués caigut una nevada, oi? Quan va caure la nevada aquella de fa 10 anys, sí. Que molts ens vam quedar 2-3 dies a casa sense sortir, i era lògic, i a més no teníem llum, no teníem a vegades ni per cuinar, no? És a dir que, bueno, canvia una mica de mentalitat, és veritat que això són més dies, però una mica amb la idea aquesta.
Doncs és el que toca, Agustí Camino, psicòleg de l'IES a la Platja d'Aro. Moltíssimes gràcies per tots aquests consells, que segur que, i esperem que hagin estat molt útils pels oients, i pels oients i pels membres de l'equip, que també estàvem aquí amb atenció a escoltar-lo.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui bon dia i ànims.
Vinga, igualment, bon dia, adéu-siau.